Un 23% dels adolescents que tenen entre 15 i 16 anys ha pensat alguna vegada a morir-se o a adormir-se i a no tornar a despertar. A més, un 12% dels joves, estem parlant de joves de 15 a 16 anys, hi pensen amb certa freqüència. Són algunes de les conclusions de l'enquesta que ha fet pública la Diputació de Barcelona. És una enquesta feta a alumnes de quart d'ESO a la demarcació de Barcelona aquest curs 2022-2023. Hi han participat uns 25.000 estudiants d'una norantena de municipis diferents. Aquesta pregunta sobre el suïcidi, sobre la mort, és la primera vegada que s'ha incorporat en aquest informe que es fa cada any sobre la salut dels alumnes i sobre la salut mental dels alumnes. Avui teníem ganes de parlar-ne d'aquestes dades, del que pot haver a darrere, i fins i tot d'una qüestió tan planera com per què s'ha decidit començar a preguntar sobre aquesta qüestió als nostres joves. La Teresa Llorenç és la coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Senyora Llorenç, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies.
Doncs, molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Matí a Ràdio Estel. Clar, jo feia aquest primer plantejament, no? És per què una enquesta que es fa a joves de només 15 i 16 anys, que és una edat que sempre s'ha associat, si m'ho permet, a la vitalitat, no? I a la disbauxa, i si cal, al seny i a la rauxa, i a l'estudiar, i al sortir, i al pensar en el futur. Per què, en una enquesta com aquesta, enteneu que arriba un moment com ara en què cal començar a preguntar sobre el suïcidi, sobre la mort?
Mira, deixeu-me primer que us comenti. Aquesta és, diguem, una enquesta que fa ja un grapat d'anys que des de la Diputació de Barcelona doncs, fem als sí, municipis, no? Des del 2018, i això ens permet tenir unes sèries, no? de respostes, de veure com evoluciona en aquesta edat els... Nosaltres no parlem tant de joves, tot i que són joves, sinó parlem d'adolescència, val? Perquè volem posar en valor aquesta etapa de la vida, que és un moment entre els, bueno, a partir dels 12, no? Però en els 15 o 16 anys en què aquests nois, noies, s'estan construint, són els primers moments de les relacions psicoafectives, psicosexuals, el moment en què decideixen cap on encaminen, no? Per estudiar. Per tant, és un moment per ells, o creiem que és un moment delicat, i per tant volem posar en valor l'adolescència, perquè moltes vegades passem de la infància a la joventut. I hi ha aquest salt, i per tant jo creiem que és important reconèixer aquest espai. Però deies, per què ens decidim a preguntar sobre això? Doncs ens decidim a preguntar sobre aquesta qüestió perquè nosaltres, en aquesta última tongada d'enquestes que fem entre el 2020 i 2022, el que detectem és que fruit de la pandèmia, per tant, aquesta última tongada, no?, d'aquestes dades en aquest últim moment són el moment de pandèmia i postpandèmia, doncs veiem, detectem que hi ha situacions que, evidentment, aquesta situació que hem passat tot, que hem viscut tots de la pandèmia, afecta doncs, a aquest col·lectiu d'adolescents. És evident que ens ha afectat a tots, no només als adolescents, però especialment, segurament, a la gent gran i als adolescents, doncs els ha afectat molt directament en el seu estat, en el seu benestar emocional, no? Parlem de que és aquest estat una pandèmia amb una crisi econòmica, amb una crisi social, però no ens descuidem que ha estat també una crisi emocional, no?
Ens n'hem descuidat dels adolescents en tota aquesta etapa. Avui és 24 de febrer, ara fa 3 anys de la detecció del primer cas de coronavirus, que a vegades ens oblidem, que és molt temps, però tampoc n'és tant, només 3 anys.
Sí, només 3 anys, tot i que sembla que faci molt de temps, no? El valor del temps també se'ns ha transformat, no? Però jo no sé si ens n'hem oblidat, però en tot cas és veritat que segurament en aquell moment de la pandèmia en el que tots ens va agafar, diguem, a contrapeu i aquesta situació d'haver-nos de tancar de casa, ningú ens ho esperàvem, no? O viure aquesta situació d'estar sense sortir per res, doncs, bueno, això ens va agafar tots a contrapeu. I per altra banda, en aquell moment, jo crec que es van haver d'afrontar moltes situacions molt crítiques, sobretot per aquelles persones que eren més de risc i estaven en una situació de major fragilitat, no? Que eren la gent gran, no? Per tant, segurament vam abocar la mirada, vam abocar les urgències, perquè no hi havia altra, en pensar sobretot amb els grans, i és així, i era una necessitat, i és una necessitat, no? de poder treballar, però igual sí que en aquells moments, doncs, pel fet de que pensar, tu deies al principi de la entrevista, no? Parlaves de la vitalitat d'aquests joves, no? Que sempre pensem que, bueno, són, ells, diguem, tenen aquesta capacitat de remuntar-ho tot molt ràpid, doncs potser aquest trencament que hi va haver tan fort amb la seva vida diària, doncs no va ser tan fàcil assumir-ho. No?
Clar, jo preguntava per què decidiu preguntar sobre aquesta qüestió. Un cop feta la pregunta, la següent cosa que em ve al cap és si esperàveu o preveieu una resposta d'aquestes característiques o d'aquesta magnitud, o si us ha sorprès.
A veure, intuíem que hi havia aquesta fragilitat, perquè, bueno, diguem, si estàs en contacte amb adolescents, si estem en contacte amb els propis ajuntaments que ens ho deien, no? El que estaven rebent, no? Nanos, adolescents, joves, que estaven patint molt en aquest sentit, doncs realment per això també vam focalitzar en preguntar en aquest sentit. I a més, a veure, en el nostre equip, la gent que treballa aquestes enquestes són especialistes en aquest tema, per tant, també ells detectaven, no?, evidentment, que es havia d'anar per aquí perquè creien que això hi havia aquí un impacte en aquest sentit. Ara, després, les dades et posen una mica més els pèls de punta, però jo crec que és bo que tinguem aquesta informació. Quan nosaltres fem aquest tipus d'enquestes, les fem justament per poder, diguem, aterrar-nos bé a la realitat, per poder veure què és el que tenim davant nostre i perquè puguem planificar, és a dir, puguem, a partir d'aquí, desenvolupar polítiques públiques que puguin donar resposta, que puguin donar el tomb a aquesta situació en la que es troben, doncs, en aquest cas, els adolescents.
Que segurament és una enquesta que t'obliga, no?, que et provoca, en moltes d'aquestes respostes o de dades que planteja, per què, no? És a dir, per què el 23% dels adolescents han pensat alguna vegada a morir-se, com pot dir, bueno, són adolescents, ho prenen tot molt a pit, i quan els hi fas aquesta pregunta, doncs pot ser que diguin, doncs sí, és clar que ho he pensat, no? Perquè va haver-hi un moment en què em va semblar que allò que passava era molt greu i vaig tenir aquest plantejament, no? Però fins i tot fugint d'aquest maximalisme, quan un mira el desgranat de resta de dades, no?, i dius, com pot ser que més de la meitat de les noies, per exemple, estiguin en un estat d'ànim negatiu, no? I jo per això abans feia servir la paraula vitalitat, perquè segurament aquest plantejament de morir-se o no morir-se pot ser molt extrem, no?, o pot ser l'extrem final d'aquesta situació, però ostres, que estiguem parlant de que pràcticament, per exemple, la meitat de les noies, una mica més de la meitat de les noies, qualifiquen de negatiu el seu estat d'ànim en edats de 15 a 16 anys.
Sí, aquí hi ha un biaix de gènere i és un tema, jo crec, important i que ens hem de plantejar com a societat, ja en el conjunt de la societat, no? Quins són els valors que sustenten aquesta societat? Uns valors que possiblement estem en una societat masclista, en un sistema clarament patriarcal, i per tant això tenen uns efectes directes en la construcció de la identitat i la personalitat de les noies, dels nois, en especial en aquesta etapa de l'adolescència, no?, que tots ens estem, o que en aquest moment són quan s'estan formant, que hi ha una certa fragilitat, no?, en aquest benestar emocional. I també és veritat que les noies tenen, reben una pressió molt més alta que el que poden rebre els nois, una pressió altíssima. La cosificació dels cossos de les dones tenen uns efectes ja des de la infància, no? I podríem entrar en altres temes, no?, com són les noves tecnologies, etc. Per tant, és veritat, les noies tenen molta més pressió que els nois en aquest sentit. Mm-hmm. Crec que parlant amb els adolescents, no?, una cosa és les enquestes i després, si pots tenir converses amb ells, no? Ells t'ho diuen claríssimament, no? És a dir, la pandèmia que ens va passar, bueno, primer, ens vam trobar en una situació de que vam veure, en alguns casos, els impactes que rebíem de la informació que ens anava arribant, no? De què és el que estava passant, la mort de persones, en alguns casos de persones properes. Això també els trasbalsa, no? Sí. En el perquè el trencar la seva rutina diària, no? Els seus hàbits de relacionar-se, ells necessiten molt la relació amb els seus iguals, no? De cop i volta es van veure a casa tancats i el seu espai de relació només eren les famílies. I el seu espai de relació o la possibilitat de relació amb els altres eren només les xarxes. I això també ens ha de fer pensar, no? En preocupació també l'augment que hi ha hagut en aquest sentit amb tot el tema de l'internet i dels jocs a l'atzar, no?
Clar. Estem parlant a més d'uns joves, diguem-ne, que en aquest ús d'aquestes noves tecnologies, no?, d'aquestes xarxes, crec que l'enquesta, ara ho dic de memòria, però és la que parlàveu pràcticament d'un doblatge, no?, d'haver doblat les dades pràcticament en un termini que no arriba ni a 10 anys, no? I aquí sí que té una incidència molt directa al comportament social segurament de tots, perquè a vegades jo crec que també és una mica injust dir que s'han acabat refugiant amb les xarxes al jovent. Bé, segurament tots ens hem acabat refugiant en la tecnologia, no? En aquests, sobretot els primers 2 anys de pandèmia, i evidentment en el cas dels joves aquesta porta d'entrada a la tecnologia va ser les xarxes, i ara veiem que ha sigut un problema.
Sí, al voltant d'un 40% dels adolescents en fan un ús excessiu, no? Una xifra que, com tu deies, s'ha doblat des del 2015, no? I, per tant, podem entendre que s'entén com excessiu si el que fas és desatendre o impedir-te, doncs, de realitzar altres activitats necessàries.
Saps que segurament, vist des de fora, hi hauria gent que es pregunti, però com pot ser? És a dir, jo puc arribar, no? Algú pot dir, escolta, jo puc arribar a comprendre que ho van passar malament, que potser no se'ls va atendre com calia, que potser no es va tenir en compte les necessitats dels adolescents, no? Sobretot en la sortida d'aquella pandèmia, perquè al final, i aquí el programa ho vam explicar moltes vegades, amb el fet de no poder sortir, els famosos tocs de queda, les restriccions a l'oci nocturn, és a dir, al final la pandèmia segurament per als adolescents i pels joves va durar molt més que per la resta de la població, perquè les restriccions van afectar-los amb ells molt més en el sentit de durant molt més temps, no? Que no passen els adults segurament. Però també algú pot pensar, però escolta'm, això ja fa més d'un any que ho hem deixat enrere, no? I per tant han tingut molt temps fins i tot per esbravar-se o recuperar el ritme d'allò que havien pogut perdre. Però no, no? És a dir, al final l'enquesta el que reflecteix és que potser no s'hi han vist ni amb cor ells, no?, de recuperar aquest terreny perdut.
Sí, clar, de vegades cal ajuda, no? I quan, diguem, una cosa és una persona feta i dreta, o, diguem, que i tot i així els impactes que té, no? Però una altra és aquesta franja d'edat, no?, que dèiem bastant en construcció, no? Estan, bueno, jo crec que ha tingut un impacte que encara el visibilitzem ara, no? I, per tant, en aquest sentit, nosaltres, diguem, a part de treballar amb els ajuntaments perquè puguin tenir aquesta informació al seu abast, que els permeti, com deia abans, planificar polítiques públiques, nosaltres també, des de la nostra institució, intentem posar recursos a aquests ajuntaments perquè puguin afrontar aquesta realitat i puguin ajudar aquests adolescents a reforçar aquest benestar. Clar.
Perquè el sistema està preparat per entendre i atendre els joves? És a dir, estem preparats per entendre que els joves ara mateix necessiten que els ajudem? Hi ha recursos a l'administració per atendre els joves? Perquè sovint a la gent gran, diguem-ne, els hi fèiem residències, CAPs, milloràvem la sanitat, miràvem que tinguessin més atenció, i en canvi als joves se'ls feia un centre cívic. No?
Perquè... Un equipament,
diguem-ne, no? Perquè tinguessin aquest temps d'esbarjo, aquest temps, no? I ara potser hem de canviar l'enfocament, no? També des de l'administració pública, de responsabilitat i necessitat cap als joves.
Sí, segurament aquests espais, diguem, són necessaris, no? Però també hi han altres necessitats que hem de poder afrontar, sobretot amb el tema de la prevenció de la salut, i en aquest sentit els ajuntaments tenen una feina important a fer en l'àmbit de la prevenció de la salut. Evidentment, hi ha tot un sistema sanitari que no depèn, diguem, del treball que fan els ajuntaments, que s'ha de reforçar, i que té un paper. Però en aquest àmbit de prevenció de la salut, aquí els ajuntaments tenen molt camp a fer, i per tant, tenen responsabilitat, tenen competències en aquest sentit. Nosaltres els hem d'ajudar en aquest sentit. I no només et deia, no només amb aquestes enquestes, sinó el que hem fet, ja vam començar-ho a fer per l'any 21, per l'any 22 i aquest any 23 també, abocant recursos econòmics. Vam fer-ho en el 21 i en el 22 van ser 6 milions d'euros. Ara li sumarem el 23 3 milions més, per tant 9 milions d'euros pels ajuntaments de la província de Barcelona per treballar en els seus municipis tot el tema del benestar emocional amb adolescents. Per tant, posar recursos, suports a nivell, diguem, de poder apropar-se a aquests punts d'escolta, aquests joves, no? Què necessites, què és el que vols, no només què necessites i què vols, sinó què està passant, què t'està passant, i a partir d'aquí derivar-los cap a on te faci falta, cap al sistema públic. Però, en tot cas, hem de poder crear aquests mecanismes d'acompanyament, d'escolta, d'estar alerta, de detectar i de poder encaminar i de poder ajudar a aquests adolescents.
Estem parlant amb la Teresa Llorenç, que és la coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades d'aquest informe, d'aquesta enquesta que elabora la Diputació a través d'una enquesta sobre hàbits de salut d'alumnes de quart d'ESO. Són unes enquestes que es van començar a fer l'any 2015, que hi participen uns 25.000 estudiants d'una norantena de municipis de la província de Barcelona. Hi havia una part, en parlàvem ara quan parlàvem de la situació des del punt de vista anímic, i deia la Teresa Llorenç, hi ha un biaix de gènere en algunes qüestions. Explicàveu que quan en l'origen d'aquesta enquesta, no, hi ha també una voluntat de fixar-se en una edat en què segurament hi ha un canvi molt important des d'un punt de vista de les relacions sexoafectives, no? També en les respostes vinculades a com s'entén la sexualitat entre nois i noies hi ha un biaix molt clar de gènere,
Sí. També, també hi és.
Ho dic perquè a vegades d'això en parlem molt també a la societat i apliquem aquest biaix als adults, no? I diem, no ho hem fet bé, i per tant hi ha aquest biaix clar entre homes i dones perquè no hi ha hagut aquesta gestió i es dona per fet, sempre es diu, en canvi les generacions joves pugen molt més conscienciats. Potser hauríem de dir les generacions joves pugen molt més conscienciades, no? I potser veuen que els nois que les acompanyen potser no ho tenen tan clar.
Sí, amb el tema de la salut sexual, que també és un dels temes que s'aborda, no? Jo crec que també és un dels temes que hem de fer atenció en aquest sentit, no? I sobretot amb un tema que també preguntem, que és sobre el tema de la pornografia, no? I aquí més d'un terç dels nois, un 36%, considera que la pornografia és una font d'aprenentatge sobre sexualitat. Hi ha un 7% de les noies que ho creu. Per tant, aquí ja hi ha una diferència important en general, no? I això a nosaltres també és una d'aquestes preocupacions, no? Un d'aquests elements que crec que ens ha de preocupar, no? En aquest sentit, la manca, a vegades, d'una educació sexual que posi en el centre la igualtat, el respecte, el plaer de les persones, de totes les persones, té un efecte directe en el consum de pornografia, no? I a vegades aquest consum de pornografia fa pensar, no? Sobretot en el consum de determinada pornografia en la que es normalitza, no?, les violències sexuals, doncs potser fa, a vegades, pensar aquests adolescents, aquests joves, que això és lo normal. Això, evidentment, després té un efecte sobre determinades circumstàncies, situacions, vivències, factors que estan passant en la nostra societat. Per tant, per nosaltres, aquest també és, crec que no només per nosaltres, sinó pel conjunt de la societat, ha de ser un tema que ens ha de preocupar en aquest sentit, no? Per intentar, doncs, evitar aquesta situació de, com et deia, o per, en el sentit de que hem de treballar per poder abordar aquesta educació sexual, com deia, posant al centre l'igualtat, el respecte i el plaer de totes les persones.
No? Segurament no deixa de ser sorprenent, perquè d'educació sexual a les escoles i als instituts fa molts anys que se'n parla, que n'hem debatut, de si es feia bé, de si es feia malament, de si se'n feia massa, de si s'abordava d'una manera o d'una altra, no? I al final resulta que si encara hi ha aquesta percepció entre els joves, i especialment entre els nois, que la pornografia pot ser un camí per aprendre'n, potser vol dir que hi ha altres vies d'aprenentatge, o que no les estem fent o que no les estem fent bé, no?
Segurament.
Pugui ser en l'àmbit familiar, en l'àmbit escolar, em refereixo.
A veure, jo crec que a l'escola, diguem, no voldria entrar en aquesta crítica cap a l'escola, perquè jo penso que l'escola és un excel·lent espai de socialització, i per tant, evidentment, els professionals que hi ha al capdavant, aquesta tasca segur que la faran molt bé, però és veritat que també hi ha tot un accés a tot un món de les xarxes que segurament a vegades no controlem i que la família potser tampoc controla. Sí. I per tant, això segurament és el que fa que...
Ep, se'ns ha tallat aquesta comunicació amb la Teresa Torrents, aquesta conversa interessantíssima que estàvem mantenint amb ella. És la coordinadora de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació. Estàvem repassant alguns dels aspectes més destacats d'aquesta primera onada d'aquesta enquesta elaborada per la Diputació, i que ahir, coincidint amb el que havia passat a Sallent, doncs feia que ens en poséssim les mans al cap, parlàvem, no?, d'aquesta educació sexoafectiva i de les coses que encara hi poden grinyolar. L'havíem perdut, de senyora Llorens, però l'hem recuperat, eh? Se'ns havia tallat la trucada.
No, això, d'utilitzar el telèfon per fer entrevistes. Doncs, disculpa, en tot cas, parlàvem... Bueno, jo crec que al final... Doncs és tot aquest món, diguem, de les xarxes, que a vegades segurament no controlem, per accedir a qualsevol pàgina, qualsevol nano, qualsevol nena pot accedir-hi.
Estàvem parlant de les exigències cap a les dones, de la pressió estètica, ara parlem d'aquesta educació sexual, no? I al final sempre hi ha aquest denominador, ha parlat vostè també de l'accés a jocs d'atzar, no? En alguns aspectes també, o de l'increment,
sí,
de l'ús. Al final tenim aquest element... que no sabem, no hem sabut integrar-lo, no? Trobo en aquesta etapa formativa dels joves. Al final sempre ho hem acabat resumint en... Bueno, i aleshores a quina edat haurien de començar a tenir telèfon mòbil els nostres joves? No sé si és aquesta la pregunta més adequada, sinó potser com gestionem la relació dels joves amb el telèfon mòbil.
Jo diria que l'important és gestionar aquesta relació, el temps de l'ús de les xarxes. Avui em sembla que he mirat així per sobre la premsa, però hi havia algun especialista que deia que no s'hauria de fer ús dels telèfons fins als 16 anys.
Sí.
Bueno, no, és segurament...
No sé si és viable, amb la societat que tenim ja.
Exacte. Segurament hi ha una bona part de raó en el que s'afirma, però una altra cosa és la realitat i el que sigui viable, no? Perquè moltes vegades, doncs, les relacions familiars, doncs, el que fan és que a vegades, doncs, els nanos hagin de ser més autònoms del que els hi pertocaria per edat, i a vegades, doncs, els pares els facilitem un mòbil, que és una manera, diguem, de poder estar connectats. No?
No deixa de ser sorprenent aquesta relació amb les xarxes socials, perquè si alguna cosa hem explicat, i segurament potser com a adults ho hem integrat, no? Perquè s'ha dit moltes vegades que, escolta, amb les xarxes socials només t'acaben ensenyant el món que a tu t'agrada, no? Perquè el famós algoritme de la xarxa social t'acabarà ensenyant allò que detecta que a tu et convé, no? I en canvi, en el cas dels adolescents, ens acabem trobant amb situacions que tenen a veure amb no saber gestionar això, no? És a dir, amb trobar unes xarxes socials que poden generar una pressió des del punt de vista de comportament, des del punt de vista de la sexualitat, etc., no? De la pressió estètica, i que, en canvi, els i les adolescents, sobretot les adolescents, no sàpiguen desterrar del seu propi algoritme, perquè no, potser no perceben que l'angoixa els ve d'allà, no?
Sí. Jo crec que hem de fer moltes coses, eh? Tenim molta feina pel davant, però és cert, la tasca aquesta d'aprenentatge de l'ús en les xarxes, i aquí tenim una bona part la família, no? Que som aquest entorn més proper amb aquests joves, no? De fer els sent conscients d'aquesta realitat i de fer un bon ús d'aquestes xarxes. I una dada que també apareix, jo crec que preocupant, els jocs en línia, amb diners, no? Ha aparegut doncs, com una preocupació en salut pública en la població adolescent, no? Perquè un 15% dels nois declaren haver jugat a jocs d'atzar en línia i haver fet apostes esportives en línia, no? I això vam veure una crescuda important en la pandèmia, no? I també és un altre d'aquest tema de les xarxes. Tu pots entrar, pots fer apostes en línia sent menor d'edat, malgrat et diguin has de ser major d'edat, dius que sí, i ja està.
I ja està,
entens?
Clar.
Vull dir que aquesta és una altra d'aquestes preocupacions i, per tant, també en aquest sentit, nosaltres el que fem és, a través d'un centre que tenim a Barcelona i que també tenim descentralitzat a la província de Barcelona, que és l'Espot, el que treballem és tot el tema de les addiccions. Inicialment eren sobretot addiccions a substàncies, però en aquests darrers anys l'equip que tenim s'ha especialitzat també en les addiccions a pantalles perquè és una d'aquestes preocupacions importants en aquest col·lectiu.
Teresa Llorenç, un plaer. Moltíssimes gràcies per aquesta estona compartida aquí al matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Que vagi molt bé. La Teresa Llorenç és la coordinadora de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Amb ella hem repassat algunes de les dades d'aquesta enquesta, d'aquesta primera onada de l'enquesta que han fet pública des de la Diputació de Barcelona. Ara en seguirem parlant en temps de tertúlia de les dades d'aquesta enquesta. Parlarem del que sabem, del que anem coneixent, del que ha passat a Sallent i del que comença a evidenciar-se, que és quines coses poden haver fallat. A vegades, quan es produeixen situacions dramàtiques com la de Sallent, només toca fer dues coses. Una, esbrinar fins al detall per què ha passat el que ha passat, i dos, aprendre'n perquè no es torni a repetir. Ara en parlem. Avui, en temps de tertúlia, amb la periodista de política del Periódico de Catalunya, amb la Sara González, amb la periodista i directora del Digital al Món, la Sílvia Barroso, i amb el periodista i escriptor Lluís Foix, en temps de tertúlia, avui, aquí al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.